10.000 evacuats, 5.000 hectàrees afectades, 2.000 bombers mobilitzats en l'incendi de la Catalunya al nord. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
El foc que crema entre Prada i Perpinyà a la Catalunya del Nord ja ha afectat més de 5.000 hectàrees en un balanç que s'acaba d'actualitzar i que continua descontrolat, Joan Bota.
Les altes temperatures i el vent alimenten les flames que han afectat una cinquantena de cases. L'objectiu dels bombers és ara mateix que el foc no salti al massís d'Aspres, on el seu potencial destructiu es multiplicaria.
Enviada especial, Montse Poblet.
Bon dia. Hi ha més de 10.000 persones evacuades de 26 municipis i res no fa pensar que avui tornin a casa seva, perquè el foc continua avançant. De fet, des de la prefectura de Perpinyà els agraeixen la paciència i els demanen que mentre el foc es mantingui viu es quedin algun dels 16 albergs que s'han habilitat per acollir-los.
Je voudrais bien sûr demander à l'ensemble des...
Vull demanar al conjunt de persones que van ser evacuades que no vagin a casa perquè el foc continua actiu i, per tant, de moment no poden tornar-hi.
Son domicili pour le moment.
Més bones són les notícies que ens arriben des del Baix Empordà, on els bombers podrien donar per controlat l'incendi de les Gavarres aquest mateix vespre.
Ara estem pendents d'un nou foc a Terrades, a l'Empordà, mentre al nord del País Valencià l'incendi a l'Alt Palància es manté actiu, però amb una bona evolució.
Connectem amb la Bisbal d'Empordà i amb Soneja, Fèlix Martín i Alba Barbosa.
A la Bisbal, les 40 dotacions terrestres amb 180 bombers que hi havia aquest matí no es mouen del Baix Empordà per intentar tenir controlat aquest incendi a les Gavarres tan aviat com es pugui. Però aquest segon incendi, que crema des de fa poca estona uns camps de conreu a Terrades a l'Alt Empordà, ja ha cremat del tot una granja. Els mitjans aeris ho estan remullant. Es tracta d'evitar de totes un segon incendi greu a la zona. Complicaria molt la situació. El risc és extrem.
I a Castelló els bombers estan preocupats ara pel vent i les altes temperatures per si fan revifar algun punt calent i treballen 300 efectius, i per ara els veïns de Suèbar no poden tornar a casa. S'ha habilitat el seminari de Sogorb, on han passat la nit una quarantena de persones de les 500 desallotjades. L'incendi afecta 180 hectàrees forestals.
Al Catalunya migdia d'avui ens fixarem en aquests tres focs i també en el mapa del risc d'incendis previst per avui, que es dispara enmig de l'onada de calor que travessem. Això el dia en què a Madrid el Ministeri d'Hisenda ha mantingut en el 0,1% del PIB el marge per endeutar-se per les comunitats autònomes. Madrid, Dani Sainz de Aja.
És una passa més per continuar l'elaboració dels pressupostos que el nou ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, preveu tirar endavant amb el suport de Catalunya abans que es vote al Congrés, on ja va decaure fa un any. La majoria de comunitats consideren que el 0,1% és un marge molt estret per gastar més del que ingressen, però la consellera d'Economia, Alicia Romero, diu que el problema és el model de finançament. La nova proposta, que rebutgen totes les comunitats menys Catalunya, es debatrà abans d'acabar el juliol.
I de la crònica internacional, Hamas dissol el seu govern a Gaza per donar pas a un comitè tècnic palestí que administri el territori. Què implica i, sobretot, què no implica aquest moviment, Jerusalem, Jordi Brascó?
És, sobretot, un moviment simbòlic que Hamas ja fa mesos que havia anunciat que duria a terme i que tindrà poca incidència mentre Israel segueixi prohibint l'entrada a Gaza als membres del comitè tècnic palestí que se suposa ha d'administrar la franja. La decisió afecta únicament la branca política de Hamas i no la militar. El desarmament, que és la clau de volta de tot plegat, continua encallat.
Com sempre, quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
Bon dia.
El Mundial de Futbol avui es juga al Portugal-Espanya, 16ens de final. Mentrestant, Noruega, protagonista d'una de les grans sorpreses de la competició.
L'equip de Holland elimina el Brasil i ja és als quarts de final de la Copa del Món. També es va classificar Anglaterra. Avui es juga en Portugal-Espanya a les 9 i Estats Units-Bèlgica a les 2 de la matinada. Partits de 16ens de final. Els Estats Units, que podran disposar de la seva estrella, Balogun, després que la FIFA li hagi tret el partit de sanció. Una decisió que ha provocat una gran polèmica. En parlarem al Catalunya migdia. El Tour de França s'acomiada de Catalunya amb la tercera etapa que està en marxa, que ha començat a Granollers i acaba als Angles. I Àlex Márquez fitxa per KTM.
A veure com tenim la circulació a aquesta hora. Clàudia Serra, bon dia.
Bon dia. Avui pendents pel pas de la tercera etapa del Tour de França. Hi ha talls en vies principals i secundàries del Vallès Oriental, Osona, el Ripollès i les Cerdanyes. Es recomana consultar aquestes afectacions abans de sortir. Més enllà del Tour, a aquesta hora, la G510, que connecta Llers amb Terrades a l'Alt Empordà, ha estat tallada per incendi forestal, i a Rodalies, demores de 25 minuts a l'R2 Nord i l'R11, mentre que a l'R3 no hi ha trens entre Ripoll i Ribes aquesta frase.
I ens falta el temps.
T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
Néstor Gómez, bon dia.
Bon dia, Òscar, què tal?
Avui, sobretot, les temperatures, no? Estem en plena onada de calor.
Temperatures totalment desbocades, fins i tot a hores d'ara, que estan a punt de tocar els 40 graus a Vinebre, en 39,7, Vallirana, 39,2, Torroja del Priorat, 39,2, són ara per ara les més altes, i ja diem que pràcticament encara els hi queda recorregut per pujar, especialment a les Terres de l'Ebre. Avui s'esperen valors de 40-41 graus cap a Ponent, a la Conca de Tremp, i també cap a l'interior de les Terres de l'Ebre, a la Catalunya Central cap als 39, també cap als 38, cap a l'àrea de les comarques de Girona. Una calor en la qual ahir vam iniciar l'onada de calor i s'estendrà gran part d'aquesta setmana com a mínim fins dijous i divendres. De fet, entre dimecres i dijous assolirem el màxim. I si avui en fa calor, demà en farà més. Demà s'esperen valors de 42 o 43 graus a l'oest del país. I pel que fa a l'estat del cel, poca cosa a dir. Sol, algun núvol de tarda i de manera molt puntual alguna petita precipitació al Prepirineu.
Molt bé, doncs paciència per anar suportant aquestes temperatures. Gràcies, gràcies Néstor. Bon dia.
Bon dia.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Les dues i gairebé 7 minuts. L'incendi de la Catalunya del Nord continua fora de control. El foc ja ha cremat 5.000 hectàrees entre Prada i Perpinyà. Més de 700 bombers continuen treballant per intentar estabilitzar un incendi que avança empès per les altes temperatures, la baixa humitat i el vent. Enviada especial a Tuïr, a la Catalunya del Nord, Montse Poblet, amb Pep Casanovas. Montse, bon dia.
Hola, bon dia. Aquí a Tuïr hi ha uns 300 evacuats, gent que entre ahir i dissabte van haver de sortir corrents de casa perquè el foc estava a tocar dels seus pobles i fins i tot alguns els tenien al jardí, a la Maison del Ciutadà, on es concentra el gruix de l'operatiu per atendre'ls. La sala d'actes fa de dormitori i ara de menjador, i és el punt de trobada de veïns i de desconeguts amb els que compartir el que estan vivint aquests dies.
A les 8 ja hacía 35, y como si había nevado y caían, y yo digo, ¿qué es eso? Y entré en casa y nos dijo, vale, vale, hay que partir. Así es que cogido, hemos pasado la noche aquí ya, y ya hasta ahora no sé cuándo nos diremos.
Durant tot el matí aquí no ha parat de venir gent amb roba, amb productes de neteja, amb menjar, voluntaris que s'ofereixen a preparar els àpats, o veïns com la Elsa, que té dues habitacions lliures a casa i les deixa qui les necessiti.
Hem portat productes d'higiene i hem ofert les dues habitacions que tenim lliures a casa per si fan falta aquesta nit. Sabem que això ens podria haver passat a nosaltres i que d'aquí un any ens pot tocar. Al final el que prima és la solidaritat.
La solidaritat que prima.
De fet, segurament l'acabaran trucant. Els bombers encara no han aconseguit controlar el foc. Entre aquesta nit i el matí ha cremat unes 1.400 hectàrees més. Les autoritats insisteixen que és perillós tornar als pobles i tot indica que almenys avui els evacuats tornaran a fer nit als llits de campanya que els hi han muntat els 16 albergs habilitats per acollir-los.
Mentrestant, pel que fa a l'incendi al massís de les Gavarres, amb 2.200 hectàrees cremades, la feina dels bombers ara se centra, un cop estabilitzat, a blindar el flanc dret per evitar que qualsevol revifada torni a donar via lliure a les flames i poder-lo donar per controlat, esperen aquest vespre. Els veïns, que ho han perdut tot, mentrestant, reben assessorament dels ajuntaments per veure què han de fer a partir d'ara. Anem al centre de control de la Bisbal d'Empordà. Pep Lluís Blázquez i Fèlix Martín, bon dia.
Hola, bon dia. A les Gavarres es concentra la feina sobretot en tres barrancs. Un cop remullat tot, hi van els bombers a desbrossar i treure vegetació en el punt de confluència entre la baixada d'una banda de muntanya amb l'altre punt, el de la muntanya, on es torna a filar. Actuacions que estan fent, per exemple, al veïnat de Rabioses, a Cruïlles i Monells. Hem acompanyat aquest migdia un equip dirigit pel sergent Xavi Encinas.
Estan refredant amb la línia d'aigua i un cop ha passat la línia d'aigua per acabar de consolidar aquest flanc dret, s'estan utilitzant eines manuals per poder fer una separació física entre el cremat i el no cremat per evitar que qualsevol punt calent tingui continuïtat de massa forestal i pugui trobar un punt d'alineació i a partir d'aquí comenci a créixer un altre cop l'incendi.
Els bombers asseguren que el foc, ara estabilitzat, encara no es pot donar per controlat perquè hi ha aquests punts conflictius, però que l'objectiu prioritari continua sent tancar de totes les feines a la banda dreta, que és on hi ha més risc perquè es podria escampar el foc, doncs, des del Baix Empordà cap al Gironès. Escoltem Ferran García, el cap de l'operatiu.
Ara mateix no tenim flama activa per sobre cap urbanització. Tenim petites reproduccions, especialment per sobre aquelles urbanitzacions que estaven al cap flanc esquerre, allà Mas Ambròs, però són punts que ens els fem nostres molt ràpidament. Però no hi ha flama activa enlloc. L'únic que hem d'anar és rematant.
La superfície aquí ja no avança, per això el foc es diu que està estabilitzat, però encara no es dona per controlat, i deixen clar que amb l'onada de calor i el risc extrem falten encara dies perquè es pugui donar per extingit.
Però com que la situació és molt perillosa, Fèlix, la sí. demostració és que estàvem molt pendents d'un altre incendi que ha començat fa molt poca estona en uns terrenys agrícoles entre Terrades i Llers, això és a l'Alt Empordà. Sabem alguna cosa d'aquest incendi?
Sabem que s'ha cremat ja una granja, cap aquí s'hi han desplaçat els mitjans aeris, però en principi cap de les 40 dotacions terrestres amb 186 bombers que estan treballant aquí a les Gavarres. Escoltem el que ens deia el sotsinspector García.
És un incendi que està afectant camps, és un incendi agrícola que està corrent molt i ja hi havia una granja allà que ha quedat afectada, però estem allà, acaba de començar aquest incendi ara mateix. Ja hi va mitjans aeris, hi ha 4 aves, perquè el foc camp puguem perimetrar-ho també i escanyar-lo de cap, i mitjans terrestres.
Treballs intensos, per tant, a Terrades, en estarem pendents. El foc de les Gavarres ha cremat, recordem-ho, 25 habitatges, dels quals 11 pràcticament del tot. Ha afectat més de 2.000 hectàrees, de les quals 1.500 del municipi de Monells, Cruïlles i Sant Sadurní de l'Heura, i els altres municipis afectats són la Bisbal d'Empordà, Santa Cristina d'Aro i Calonja.
Doncs la Catalunya del Nord, les Gavarres, però encara tenim un tercer incendi als Països Catalans. És el que crema a la Serra d'Espadà, a la comarca de l'Alt Palància, al País Valencià. Continua actiu i els bombers no el donen encara per perimetrat. Ara les condicions meteorològiques empitjoraran i, de moment, els 500 veïns desallotjats no poden tornar a casa seva. S'investiga més l'origen del foc. S'uneja Alba Barbosa.
L'incendi continua actiu, els bombers hi treballen amb 300 dotacions i per ara no està perimetrat ni estabilitzat. Creme, matolls i pinar, i la preocupació, segons Fernando Pérez, cap forestal dels bombers de Castelló, és que entre el vent i les altes temperatures es puguin encendre punts ja calents.
Ahora al mediodía, con el sol calentando las laderas, y ahí tenemos el riesgo de que se produzcan pues reproducciones, y con las condiciones que tenemos de humedad y altas temperaturas y las previsiones de convección, que cualquier reproducción se haga virulenta.
Tampoc tenen una previsió sobre quan podran tornar a casa les 500 persones desallotjades d'Assuévar. Una quarantena han passat la nit al seminari de Sogorb, com l'Eva i la Felisa, que també es van dur ahir el seu gos.
Vam agafar quatre coses, roba interior pels xiquets, panyals pel menut, i vam fugir d'allí. Ens van desallotjar a Soneja, hasta un poquet abans de sopar, que ens van dir, vos aneu cap a Sogorb.
Cuando nos quedamos así mirando, y estaba toda la montaña ardiendo, nos fuimos a Soneja, y luego por la tarde dijeron que los teníamos que venir a quedarnos a dormir aquí.
L'origen de l'incendi s'investiga, però es descarta que sigui per causes naturals. Pilar Bernabé, delegada del govern espanyol.
El que sí que podem dir és que el focus sí que està molt localitzat. Aleshores, podem confirmar que no és una causa natural.
Han augmentat lleugerament les hectàrees cremades fins a les 180 i el perímetre afectat seria d'uns 8 quilòmetres. El risc d'incendi forestal és avui extrem a tot el País Valencià.
A la segona hora de Catalunya Migdia tornarem sobre aquest incendi. Ja veieu que el risc d'incendis és extrem, no només aquí, on tenim focs actius, sinó a 45 municipis catalans de 9 comarques diferents. Des del Servei Meteorològic adverteixen que demà i demà passat s'arribarà a 42 graus en alguns punts de l'interior del país. Protecció Civil, per això, alerta que el perill de focs simultanis amoïna per la llargada de la segona onada de calor i les humitats baixes que afectaran molt més territori les pròximes hores. Unitat mòbil al Departament d'Interior, José Antonio Rodríguez i Mònica Mas.
Bon dia. Aquests municipis, com deies, estan en perill extrem nivell 4, però n'hi ha 385 més de 30 comarques que estan a nivell 3 de risc d'incendi molt alt. Això implica la prohibició de fer activitats amb foc en aquests territoris, i en el cas de les zones a nivell 4 vol dir la restricció d'accedir al medi natural. La sotsdirectora de Coordinació d'Emergències, Imma Soler, ha detallat quins punts els preocupen més ara.
Que són aquestes zones de les Gavarres, de la Ribera Salada, també de la Baronia de Rialb. Doncs aquestes zones són les que veiem amb més preocupació perquè està aquest risc molt incrementat. Però aquest risc s'incrementarà també al llarg del territori i esperem també cap a la zona interior de Catalunya Central, també cap als Vallesos, cap a les zones més interiors, que aquest risc també anirà pujant aquesta setmana.
Tot plegat a causa de l'episodi d'altes temperatures, els episodis que portem aquest estiu i de la segona gran onada de calor que comença ja i que farà pujar els termòmetres més enllà dels 40 graus a l'Empordà, a les Terres de Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre, amb el dimecres i dijous com a dies més crítics. Santi Segalà, cap de predicció del Meteocat, ha explicat, però, que la calor no ens deixarà en uns quants dies.
Aquesta onada de calor, de moment, la datem fins al dijous, tot i que anunciem també que els mapes ens indiquen que, tot i que traguem l'etiqueta d'onada de calor probablement a partir de divendres o dissabte, la temperatura continuarà molt elevada, per sobre de la mitjana climàtica, com a mínim fins a mitjans de juliol.
Per això, des de Protecció Civil, avisen i demanen que cal protegir-nos de la calor a les hores centrals del dia i protegir els més vulnerables, com la gent gran i els infants.
És un quart de tres de la tarda. Seguim amb més coses a banda dels incendis i la onada de calor, tot i que insisteixo que a la segona hora de Catalunya Migdia tornarem a fer-hi referència. Sobre l'actualitat política, el govern espanyol manté el 0,1% del PIB al marge de les comunitats autònomes per endeutar-se i promet que l'any que ve rebran més recursos que mai. El ministre d'Hisenda ha reunit avui les comunitats autònomes per tal de superar el que és un tràmit necessari per elaborar els pressupostos del 2027, malgrat que des del Partit Popular el que reclamen és discutir sobre el nou model de finançament. Madrid, Dani Saiz de Aja.
Bon dia. El ministre Arcadi Espanya afronta la seva primera reunió amb les comunitats amb l'expectativa de superar un tràmit més en el camí dels pressupostos. Amb Catalunya té prou suports per tirar endavant la senda d'estabilitat, el que les comunitats poden gastar més del que ingressen, que manté en el 0,1% del PIB. Una xifra que el Congrés ja va rebutjar l'any passat i que les comunitats del PP veuen insuficient. Això deia la consellera d'Extremadura, Elena Manzano, i la catalana, Alicia Romero, abans de la reunió.
¿Cómo pretende que paguemos la sanidad, la educación y todo el gasto que soportamos? El Estado bate récord de recaudación y pretende someternos a una tasa que es imposible de cumplir.
Hi ha comunitats autònomes que compleixen, altres que no, en gran part per la falta de finançament que patim algunes o l'infrafinançament d'algunes comunitats autònomes. Per això demanem un nou model de finançament i volem que s'aprovi.
Del nou model de finançament, precisament, que es debatrà en una nova reunió a finals de mes, en volien parlar avui les comunitats del PP perquè veuen una cortina de fum fer-ho d'uns pressupostos abocats al fracàs.
La enésima cortina d'una màfia que nos gobierna y que lo único que quiere hacer es tapar la corrupción.
Puro teatro, es un paripé de lo importante. No se va a hablar en el día de hoy.
El rebuig de gairebé totes les comunitats al model de finançament pactat entre el PSOE i Esquerra continua sent frontal. Avui han tornat a insistir que dona privilegis a Catalunya.
Doncs precisament sobre el finançament, Esquerra Republicana redobla la pressió a Junts per Catalunya per tal que doni suport al nou model que es voti al Congrés ja després de l'estiu. Els de Puigdemont refreden però el seu suport i insisteixen en la defensa del concert econòmic. Barcelona, Marta Corbalán, bon dia.
Hola, bon dia. Un cop aprovats els pressupostos de la Generalitat, Esquerra posa ara el focus en el nou model de finançament autonòmic. El president del partit, Oriol Junqueras, pressiona Junts perquè no hi doni l'esquena i demana als agents econòmics i socials que també hi remin a favor.
Catalunya no es pot permetre el luxe de llançar per la borda 4.700 milions addicionals que es derivaran de l'aprovació d'aquest model de finançament. Ningú té dret a fer mal a les famílies de Catalunya, a les empreses, als treballadors i a les treballadores, a la societat catalana i als serveis públics per donar satisfacció als seus interessos de partit.
Junts no s'ha mogut de posició i segueix defensant el concert econòmic. El portaveu del partit, Josep Rius, ha fet aquesta petició a Esquerra i al PSC.
Emplacem el PSC, emplacem Esquerra Republicana també, a pactar un nou model de finançament equivalent al model, al concert econòmic. Tenim una oportunitat històrica.
Esquerra també ha demanat a Junts que voti a favor de la condonació del deute del FLA al Fons de Liquiditat Autonòmic que s'ha de tramitar al Congrés.
I enmig dels processos judicials que afecten l'entorn del PSOE, 3 de cada 4 ciutadans creu que la justícia no és imparcial quan té un polític assegut al banc dels acusats. Són dades de l'últim estudi del Centre d'Investigacions Sociològiques, el CIS, sobre la qualitat de la democràcia a Espanya, Pilar García.
Els espanyols entre 65 i 74 anys són els més desconfiats amb la neutralitat dels jutges en processos que afecten els partits polítics. Més del 80% dubten de la imparcialitat de la justícia. I és entre els votants de Junts, Esquerra i el BNG on hi ha més ciutadans que creuen que els jutges no actuen amb objectivitat. Més del 90%. L'enquesta també revela que 8 de cada 10 espanyols creu que els mitjans de comunicació es fan ressò de notícies falses i mentides.
Passant gairebé 20 minuts de les dues, a la informació internacional, gest polític important de Hamas per permetre una transició a Gaza. El moviment islamista ha dissolt el seu govern per donar pas a un comitè tècnic palestí. Aquest pas, inclòs en l'acord del alto el foc amb Israel, no inclou ni la desaparició ni el desarmament de Hamas i podria derivar en una reconciliació política palestina. Ara bé, Israel ho està bloquejant tot. Jerusalem, Jordi Brascó, bon dia.
Bon dia. El gest de Hamas sembla marcar un abans i un després, però és més simbòlic que res més. Ha dimitit la cúpula que governava la franja, però els treballadors tècnics continuaran fent les seves funcions per assegurar que no hi hagi un buit administratiu. La intenció de Hamas és la de mostrar compromís amb el canvi de govern i passar la pilota al terrat d'Israel, que a dia d'avui encara prohibeix l'accés a Gaza als membres del comitè tècnic palestí que se suposa que ha de governar la franja. Ismail Altawabta és el director de l'oficina de mitjans de Hamas.
Instem les autoritats pertinents a accelerar les mesures immediates perquè el Comitè Nacional assumeixi les seves responsabilitats a Gaza i dugui a terme els seus deures i responsabilitats nacionals i administratives.
Aquest gest de Hamas no afecta la branca militar i per això es preveu que no tingui pràcticament incidència. I és que el tema clau en tot aquest procés de transició, que a efectes pràctics està aturat des de fa mesos, és precisament el desarmament de Hamas. Els islamistes volen gestos per part d'Israel per tal d'avançar en aquest aspecte, principalment que cessin els atacs a Gaza. Israel, per la seva part, ja ha avisat diverses vegades que mentre Hamas no es desarmi, la transició a la franja continuarà bloquejada.
I mentrestant, hem tingut un nou atac massiu de Rússia contra Ucraïna a la vigília de l'inici de la cimera de l'OTAN a Turquia. Moscou ha fet a Kiev almenys 14 morts i més d'un centenar de ferits en un bombardeig amb míssils i més de 600 drons, que han causat també destrosses importants a edificis residencials. Zelensky reclama als aliats de l'OTAN que prenguin decisions fermes a la reunió de líders a partir de demà, de la qual s'espera que en surti un nou compromís multimilionari amb Ucraïna. L'exèrcit ucraïnès ha colpejat diverses refineries de petroli russes i dos vaixells de la flota fantasma que ajuda el Kremlin a transportar-lo. Trump ha parlat amb Putin i amb Zelensky abans d'assistir a la cimera de l'OTAN. Enviat especial a Ankara, Bruno Fortea, bon dia.
Hola, bon dia. Un dels moments esperats de la cimera serà la reunió que Zelensky mantindrà per separat amb el president nord-americà Donald Trump. Ucraïna busca un suport més previsible de l'OTAN i els aliats esperen sortir de la trobada posant més milions damunt la taula. Això sí, mantenint l'esquema imposat per Trump, que Europa pagui als Estats Units perquè Washington vengui les armes a Ucraïna. En aquesta cimera de Turquia, Trump es veurà les cares amb tots els líders europeus que es van negar a ajudar-lo durant la guerra contra l'Iran. Washington no ho oblida i la trobada permetrà comprovar en quin punt estan les relacions transatlàntiques. Més encara, després que els Estats Units hagin anunciat una revisió del seu nombre d'efectius militars a Europa. Els detalls encara estan per concretar, però això obligarà els aliats europeus a ocupar el buit que deixin els nord-americans. Per ara, tots els països europeus han assolit l'objectiu de gastar un 2% del PIB en defensa, però Trump en vol més, que sigui un 5% d'aquí 9 anys. I els nord-americans ja han avisat que arriben a aquesta cimera amb ganes de comprovar si els seus aliats estan complint o no. Gastar el 5% del PIB en defensa és un compromís adquirit per tots els països de l'OTAN, però el govern espanyol se'n va desmarcar i el seu president, Pedro Sánchez, mantindrà aquesta negativa durant la reunió a Turquia.
Preocupació i malestar a l'Àsia Central i a Oceania després del test d'un míssil xinès disparat des d'un submarí nuclear a l'oceà Pacífic. El règim xinès en rebaixa la importància i ho descriu com un exercici rutinari, però alguns veïns, com ara Austràlia, el Japó o Nova Zelanda, ho consideren desestabilitzador i confien que no es repeteixi. En tot cas, la prova evidencia el creixent potencial militar xinès amb una despesa a l'alça. Pequín, Francesc Canals, bon dia.
Bon dia. Llançat des d'un submarí de propulsió nuclear, el míssil ha fet impacte en aigües del Pacífic, al punt preestablert per l'exèrcit xinès. Potències regionals tradicionalment aliades dels Estats Units, com el Japó o Austràlia, han reconegut haver estat avisades prèviament, però han reaccionat igualment qualificant la prova del míssil com un factor desestabilitzador per a la zona. Per a la portaveu xinesa, és part de l'entrenament militar anual.
Ha estat una activitat d'entrenament militar rutinària, no dirigida a cap país o objectiu específic. Esperem que els països de la zona no ho exagerin.
El Japó ha recordat el constant increment del pressupost de defensa xinès.
Per a la seguretat del Japó i de les regions preocupa aquest llançament. Mantindrem el màxim nivell de vigilància i seguirem de prop els esdeveniments.
El llançament arriba just quan Austràlia acaba de firmar una aliança amb les illes Fiji, un cop a la voluntat d'influència de Pequín al Pacífic. I coincideix amb un altre element de tensió, les maniobres conjuntes de Pequín i Moscou al mar de la Xina Oriental.
I encara en la informació internacional, el doble terratrèmol de Veneçuela ja ha fet més de 3.300 morts i gairebé 17.000 ferits, segons l'últim balanç. La majoria d'equips internacionals desplaçats s'han anat retirant. La presidenta interina de Veneçuela, Delcy Rodríguez, ha creat una nova unitat militar per a la gestió d'emergències i defensa la gestió que ha fet el govern del desastre enmig de les crítiques en augment per part de supervivents i també de les ONGs. Enviat especial a Veneçuela, Joan Biosca, bon dia.
Bon dia. A 12 dies dels dos terratrèmols, el govern veneçolà reacciona ara creant un escamot militar especial per a les emergències amb tota la grandiloquència típica de la revolució bolivariana del segle XXI i amb consignes xavistes. Era nomenat el comandant responsable precisament d'aquesta nova unitat i es deixava clar, i ara escoltarem a la presidenta interina de Veneçuela, Delcy Rodríguez, que la resposta davant d'aquesta crisi humanitària pels dos sismes ha estat ràpida i que s'evitarà un esclat social.
No entiendo cómo en estos momentos de dolor para Venezuela, de duelo nacional, hay quienes se atreven a la miseria, a planificar que si estallidos sociales, aquí no habrá estallido social. Aquí lo que hay es solidaridad social profunda de nuestro pueblo.
El cert és que conversant aquí sobre el terreny amb militars no veneçolans, amb ONGs i també amb els voluntaris, la por que hi ha és precisament a brots sanitaris i a un esclat social si no s'actua ràpid amb habitatges temporals per als damnificats. Els rescatistes continuen sobre el terreny i n'han arribat de nous. Hem estat amb els de l'Argentina, que es despleguen encara amb esperances de trobar persones vives. També es viuen escenes dramàtiques entre les runes i els edificis caiguts. Per exemple, de nit, mentre es busquen persones, es celebren misses a peu dels edificis caiguts amb rescatistes i familiars resant.
D'aquí a 3 minuts seran 2:45 de la tarda. Ja sabeu, fa mesos que vam informar que la Generalitat havia demanat a l'OCDE un informe sobre la situació de l'educació a Catalunya. Bé, doncs l'OCDE desaconsella una baixada generalitzada de ràtios i recomana aplicar-la només als centres que tenen més complexitat. També reclama donar més poder a les direccions dels centres, incentivar la formació de professors i distribuir els recursos en funció de les necessitats dels centres per tal de garantir-ne l'equitat. Així ho recull el primer informe que ha elaborat, com dèiem, l'OCDE sobre la situació a Catalunya en el marc de l'acord signat amb la Generalitat per intentar remuntar els resultats educatius. Barcelona, Sara Canyete.
L'OCDE diu que una baixada generalitzada de ràtios té un fort impacte econòmic i, en canvi, pot notar-se poc a l'aula i que aquests diners podrien invertir-se, en canvi, en atraure talent entre els professors, de manera que siguin docents millor pagats o també pagar millor els docents més preparats. Paolo Santiago és un dels coordinadors de l'equip que ha realitzat aquest informe.
Passar de 22 a 21 no va ser gran diferència dentro de la sala d'aula en termes d'impacte en la enseñanza, en l'aprendizaje del alumno, pero va a tener un costo muy, muy alto. Por eso, en la mayor parte de los países, cuando se hacen políticas de reducción del tamaño de clase, lo que se hacen es de manera seleccionada, es decir, clases con alumnos más desfavorables.
L'OCDE també situa entre les prioritats per a Catalunya establir uns criteris clars de com assignar els recursos en funció de la complexitat dels centres i revisar totes les escoles i els instituts del país i integrar millor el sistema d'avaluació en la presa de decisions. Diuen que tenim moltes dades, molts diagnòstics, però que aquests no s'estan utilitzant per impulsar millores educatives.
La mà dreta de Josep Maria Argimon durant la pandèmia, Carmen Cabezas, el desvincula de qualsevol decisió sobre la vacunació de policies nacionals i guàrdies civils i confirma haver demanat a la cúpula de salut avançar la vacunació d'aquests cossos independentment de la seva edat. La conselleria, liderada per Alba Vergés, que s'enfronta a penes d'inhabilitació de 15 anys, hauria prioritzat la vacunació dels majors de 60 anys al·legant criteris mèdics. Audiència de Barcelona, Cristian Roldán, bon dia.
Bon dia. Entre febrer i març de 2021, Salut hauria prioritzat la vacunació dels majors de 60 anys dins dels cossos de seguretat perquè en aquell moment l'edat havia esdevingut el principal factor de risc de mort per Covid-19. Aquest perfil, però, als majors de 60 anys, era gairebé inexistent entre els guàrdies civils i els policies nacionals destinats a Catalunya. Tot i això, la subdirectora general de Promoció de la Salut, Carmen Cabezas, hauria demanat que es vacunessin igualment.
La importància de vacunar a les persones majors de 60 anys la compartíamos todos, però sí que jo recordava que teníamos que vacunar o seguir vacunando los colectivos esenciales, aunque no fueran de esa edad.
L'exdelegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera, ha assegurat que aquest criteri de prioritzar els majors de 60 anys no se li va comunicar oficialment i que en qualsevol cas tampoc el compartia.
Fue por tramos de edad y a mí creo que mi responsabilidad era recordar que estábamos con un personal esencial al margen de la edad.
Altres testimonis vinculats a aquest procés de vacunació també han assenyalat el retard en l'enviament dels censos per part de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil com un dels factors que haurien endarrerit la vacunació d'aquests cossos.
Tenim una operació en marxa dels Mossos d'Esquadra per desmantellar un laboratori de cocaïna a Sant Cebrià de Vallalta, al Maresme. Segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, una trucada d'un veí ha permès, de manera fortuïta, trobar la droga. Hi ha tres detinguts. Sant Cebrià de Vallalta, Marta Vallès.
La presència de patrulles dels Mossos d'Esquadra i d'operatius del Zarro durant tot el diumenge a la urbanització Castella d'Índies va alertar els veïns. Custodiaven una casa on s'ha trobat un laboratori de cocaïna. És el carrer Maresme, el més transitat de l'urbanització que la creua sencera. Ha estat la casualitat que ha permès localitzar l'amagatall. Un veí veu com una persona entra saltant dins un habitatge i avisa el 112. Arriben els Mossos i perceben alguna cosa estranya. Finalment, té lloc el decomís. Ahir diumenge eren visibles des del carrer els sacs d'escombraries plens de material, previsiblement la droga. Quan els Mossos arriben al domicili, a l'interior hi ha tres individus que estan detinguts. Segons ha sabut Catalunya Ràdio, la casa és de lloguer turístic i els inquilins no havien aixecat sospites. La vigilància policial, amb agents amb metralletes, s'ha mantingut durant tota la nit. Avui l'operació continua oberta i és una investigació que es porta des de la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos.
I una cosa més abans de la publicitat, perquè els apicultors reclamen al govern espanyol i també a la Generalitat ajudes específiques per compensar l'encariment dels carburants per la guerra a l'Iran. La crisi climàtica els obliga a fer transhumància i els costos els han augmentat més d'un 25%. Tarragona, Jordi Barranca.
Cada cop són més els apicultors que practiquen la transhumància. Porten les arnes cap a zones com el Pirineu per evitar l'impacte de factors com les espècies invasores. Seria el cas, per exemple, de la vespa velutina. L'esclat de la guerra els va enxampar just a l'inici d'aquesta fase. Els costos els han incrementat, atenció, més d'un 25%. Josep Maria Clarià, portaveu del sector d'Unió de Pagesos.
Un apicultor professional de 150 caixes que faci transhumància se li han carit 800 euros tota l'operació de cuidar les arnes. I una explotació més gran, com podria ser de 1.500 arnes, s'han carit uns 10.000 euros.
Ara mateix no poden optar cap ajuda. De fet, la setmana passada van quedar fora del decret d'ajudes del govern espanyol. Han fet números del que representaria Jordi Brull de la Federació de Cooperatives Agràries.
Hem estimat que d'habilitar una compensació amb el Departament d'Agricultura, que la mesura costaria entre uns 300 i un milió d'euros per a compensar l'encariment dels costos del carburant.
Confien que ara que ja hi ha pressupostos, el Departament d'Agricultura els pugui ajudar.
Passen 3 minuts de 2:45 de la tarda, una pausa i de seguida la cultura.
Catalunya migdia.
Només per tu, només per ser de mi MediaMarkt, tens un 15% de descompte a la teva botiga a MediaMarkt.es i a l'app. Només el 6 i 7 de juliol, el millor descompte de l'estiu és a mi MediaMarkt. Encara no n'ets membre? Descarrega't l'app i fes-te'n ara.
Esport i el Periòdico et conviden a viure el Graviteo Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol al circuit de Barcelona-Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana com mai els has viscut. Competicions europees d'escalada, campionats d'Espanya d'skate, roller i scooter, DJs, gastronomia i molta adrenalina. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Cupra, Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
Lluís, la factura de la llum cada dia és més cara.
Doncs a partir del juliol cada dia serà més barata.
Per què?
Del 6 al 10 de juliol, Setmana de l'Energia RAC. Porta una factura de llum o gas a qualsevol oficina o entra a RAC.cat i et farem gratuïtament una proposta d'estalvi al moment. Pots estalviar 300 euros l'any amb el servei d'estalvi energètic.
Sort del RAC.
RAC, i som per ajudar.
Al Pirineu i les Terres de Lleida vivim l'estiu d'una manera diferent. El ritme ens el marquen les aigües braves de la muntanya i les nits plàcides de la plana. La descoberta del patrimoni i la màgia de les tradicions. Una terra cuidada és una terra que et cuida. Ara Lleida, amb tota naturalitat. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
Si vols fer la compra bé, has d'anar a carrer.
Si Espanya marca el dia 6, tu acumules. Fer la compra bé suma 1% addicional al 8% habitual per cada gol de la selecció quan posis carburant a les gasolineres Carrefour i poses el turbo al xec estalvi. Només per ser socis del Club Carrefour i tenir l'app Mi Carrefour.
Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
Catalunya migdia. Passant gairebé 5 minuts de dos quarts, atenció, nostàlgics, torna La Casa de la Pradera.
Tell me, Mr. Ingles, what brought you to this land?
I és que Netflix n'ha fet un remake que s'estrena aquest dijous. És una de les novetats més destacades de la setmana pel que fa a les plataformes de streaming, Marc Garriga.
La Casa de la Pradera va ser una famosa sèrie dels anys 70 que relatava les vicissituds de la família Ingalls, un exemple de bondat cristiana en un poble fronterer de l'oest llunyà a finals del segle XIX. La seva fórmula, que mirava d'equilibrar western, comèdia i drama, va ser un èxit absolut a la televisió de la transició. Ara torna actualitzada per explicar les dificultats d'aquells colons que van aixecar als Estats Units. Aquesta setmana, però, hi ha un altre remake destacat, The Ghost in the Shell, que arriba a Prime Video demà. Després de les genials pel·lícules d'animació de Mamoru Oshii dels anys 90 i les sèries de Kenji Kamiyama, ara l'estudi Science Saru torna a adaptar aquest manga cyberpunk original de Masamune Shirob amb una animació 2D tradicional que narra la història d'un grup policial d'elit que combat el cibercrim. Pel que fa a les pel·lícules d'estrena a les plataformes, destaquen dues produccions destinades al públic infantil o juvenil. L'adaptació dels famosos còmics Els infants de la resistència a Movistar Plus dimecres i Mi robot favorito a Filmin divendres, un film d'animació sense diàlegs creat pel DJ Kid Koala.
I ara un altre nom il·lustre. George Clooney, als seus 65 anys, rebrà el Lleó d'Or honorífic en reconeixement a tota la seva carrera a la pròxima Mostra de Venècia, el mes de setembre. En el comunicat del festival s'assegura que volen premiar un artista complet i carismàtic i també apassionat i original, Valerio Vareda.
Consideren que George Clooney és la combinació perfecta del glamour de les estrelles d'abans i la professionalitat i sensibilitat d'avui dia. També valoren la seva feina com a director i productor. L'agraïment de l'actor ha estat a l'altura. Ha dit que Venècia és el seu festival favorit i que rebre el Lleó d'Or és un immens honor. I amb ironia ha reconegut que veu probable també que rebre aquest guardó significa que s'està fent gran. Però no passa res, ha dit. Clooney ha guanyat diversos premis, entre els quals dos Oscars.
I ara, un llibre. Ja en ple estiu, l'escriptora valenciana Gemma Pascual publica La vida és allò que passa mentre esperes un maig. Una obra molt fresca, plena d'humor. Una comèdia, però, que també té un rerefons de crítica social, Montse Camps.
La protagonista és una dona, la Martina, que vol tornar a trobar l'amor a través d'una aplicació de cites, cosa que provoca situacions hilarants. La novel·la, plena de gags, s'emmarca en el subgènere literari Chiclit, com explica Pasqual a Catalunya Ràdio.
Chiclit és Bridget Jones, Sex en Nova York, val? Són novel·les que superen l'amor romàntic més feminista, no? És una història d'amor. D'amor per ella, però també d'amor romàntic, que clar, l'amor romàntic és molt perillós i per això li passa el que li passa. Però li passa en humor, eh? Li passa tot en molt d'humor.
La protagonista és vulnerable, però troba forces per lluitar contra la gentrificació que amenaça de prendre-li el negoci familiar al barri barceloní del Poble Sec.
Em vaig enganxar a Poble Sec. A més, és que és molt xulo. I veus com van desapareixent. Pot ser la façana d'un lloc que havia estat un fort i ara és una casa de fer les ungles, el capital, El liberalisme està tirant a la gent de les ciutats. I això és greu.
La novel·la també aborda altres temes com la grassofòbia i la necessitat de construir comunitat davant d'individualisme.
I ara, un homenatge. Perquè avui arrenca a Barcelona l'any Joan Costa per homenatjar un dels pioners del disseny de marca a casa nostra, creador de la identitat d'empreses com Renfe, Seat, IBM o Movistar. Coincidint amb el centenari del seu naixement, la iniciativa repassarà la seva trajectòria i debatrà sobre la comunicació visual en l'era de la intel·ligència artificial, Montse Mas.
Dissenyador gràfic i teòric de la comunicació visual, el creador badaloní va escriure més de 50 llibres i va definir la imatge de més de 400 marques i institucions. Jesús del Hoyo és el comissari de l'any, Joan Costa.
Cambios de imagen como son los de la Caixa, Telefónica, Banco Santander. La primera imagen corporativa que se hace en este país en el año 80 y pocos es el Banco Hispanoamericano. La imagen de gallina blanca, me creen, esos pollitos con esa gallinita, eso no viene del azar, viene de sus manos. Diseñaba desde las necesidades de la gente, porque el diseño se hace para las personas.
La programació organitzada pel Col·legi Oficial de Disseny Gràfic de Catalunya culminarà amb una exposició al Palau Robert l'estiu que ve. Inclourà premis, mentories i un congrés internacional on es debatrà sobre l'impacte de l'automatització i la intel·ligència artificial en el disseny gràfic d'ara.
I acabem amb música. Perquè des d'avui i fins al 6 de setembre ja es pot votar el Premi Cerverí a la millor lletra en català al web de Catalunya Ràdio i Dicat. Les 10 cançons finalistes són La volta al món, de Dan Peralbo i El Comboi, Festa i drama, que estem sentint, de Maria Jaume, Enganyar-te, de la Ludwig Band, El forner, de l'Osa, Ni rei, ni Déu, ni pàtria, del Petit de Calaril, Quan el cel es torna negre, de Feliu Ventura, Mori el branch, del Fetus, Balcons i cavalls, de Gavina MP3 i Al·lèrgiques al polen, Non, 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 de Magall Sare i Terra de guapes, de Sandra Montfort. El guanyador s'anunciarà el dia 15 de setembre als Premis Literaris de Girona. Per tant, des d'avui i fins al 6 de setembre, la Laia Tudel i qui ens escolti ja pot votar la millor lletra de cançó en català d'aquest any al Premi Cerverí.
Tinc claríssim ja. Tinc claríssima la meva votació.
Les has sentit totes?
Sí.
I escoltat?
També.
Ah,
també.
Catalunya migdia.
Fins les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
Amb el Tour de França, acomiadant-se de Catalunya, i amb el Portugal-Espanya, que juga al Mundial de Futbol.
A partir de les 9 de la nit, Lamine Cristiano Ronaldo. Només un podrà jugar als quarts de final del Mundial. A les 9 de la nit, a Dallas, Espanya-Portugal, partit de vuitens de final d'aquesta Copa del Món, una de les que es consideraven a priori favorites a guanyar el títol, quedarà fora aquesta nit, Roger Bosà.
Sí, és el primer gran rival per a la selecció espanyola en aquest Mundial, la Portugal del català Robert Martínez, també la de Cristiano. El seleccionador espanyol Luis de la Fuente manté però la fe i també la confiança en els jugadors. Això diu que és innegociable, està convençut que serà un partit de detalls entre dues seleccions que s'hi assemblen molt i veu a Lamine Yamal molt motivat. Creu que el partit d'avui és un partit fet per ell i que el jugador del Barça el motiva a agafar aquesta responsabilitat.
Yo le veo cada día más motivado, con más ganas. Yo sé que a Lamine le encantan este tipo de encuentros, le encanta la responsabilidad, le encanta estar en el foco, le encanta llevar la iniciativa. Pues eso es una cosa muy buena. Ahora, eso tiene que estar aparte de la ansiedad. Por eso siempre hablamos en trabajar ese aspecto. Cero ansiedad y 100 motivación.
Lamine, que té 18 anys, avui contra Cristiano, que en té 41 i que està jugant el seu sisè Mundial. El vam sentir ahir en una roda de premsa força simpàtica. Cristiano Ronaldo diu que no té cap tipus de pressió d'haver-ho de fer-ho bé i de guanyar aquest Mundial. Que passi el que passi, ell marxarà feliç i amb la consciència tranquil·la i que no ho està fent tan malament.
Creo, a part de algunes opinions diferents de vosotros, que no estoy así tan mal. Ya he hecho 3 goles. A otros que hicieron más, porque están muy bien. Pero yo no estoy mal, creo. Hay que seguir. A ver si gano mañana y marco un golito.
Cristiano, que en Lamine, un jugador amb un gran futur, i sobre les crítiques li aconsella que s'acostumi el més ràpid possible i que es mogui per la passió de la gent i també per la passió que sent pel futbol.
Doncs aquest partit serà a les 9 de la nit i a les últimes hores el que hem viscut al Mundial ha estat una altra sorpresa. El Brasil plora i Noruega ho celebra. Doncs així va fer repicar el timbal Erling Haaland per celebrar amb l'afició noruega fent la remada vikinga, una de les grans imatges d'aquest Mundial. Noruega va eliminar el Brasil per 2-1 amb una actuació estel·lar arbusada al davanter del Manchester City.
Sí, el carrer La Penta Campiona va ser un bon partit que es va decidir amb un doblet de Haaland, el primer de cap, el segon amb un xut sec des de la frontal, un bon gol, i ja l'ha afegit Neymar, va fer el gol del Brasil de penal, però ja era massa. Protagonisme també per Nilan, el porter noruec del Sevilla, que va fer grans aturades, començant per la del penal a Bruno Guimaraes, al minut 13. El Brasil, que va anar de menys a més, va tenir ocasions per fer el gol, també Noruega, fins que a la segona part va aparèixer Haaland, gol al 80 i gol al 90 per fer història amb Noruega. Mai abans havia superat els vuitens de final d'un Mundial. Carlo Ancelotti reconeix que és el final d'una era.
È ovvio che stiamo tutti profondamente tristi perché io faccio che ho equipo a te agora fez non un mondiale spettacolare ma un buon mondiale. Io faccio che anche nel gioco di oggi si poteva merecer ganare il gioco e quando passa un momento così tu devi che pensare che una derrota è l'inizio di una nuova avventura, di una nuova temporada. Dobbiamo seguir lavorando, migliorando.
I aquest que sentireu és Casemiro, l'exjugador del Real Madrid, trencat, plorant al final del partit durant una entrevista.
És difícil, això. Achar palabras. É un sueño, né? Cuando você começa a jugar, cuando você...
I, com dèiem, el protagonista del partit va ser Erling Haaland, amb aquests dos gols que van tombar el Brasil. Va ser escollit MVP, tot i que, com dèiem, també Nilan, el porter, ho va fer molt bé. I Haaland, que explicava ahir l'orgull que sentia.
I don't think there's any pressure, you know...
No crec que hi hagi pressió, ni tan sols avui. És un esdeveniment massiu, però al final zero pressió. El Brasil tenia més de 200 milions de persones, miraven i esperaven que guanyessin Noruega, igual que tothom. Nosaltres tenim 5 milions i mig d'habitants celebrant al carrer. Al final pressió zero, així que només podem gaudir. La manera com hem jugat, com hem mantingut la pilota, ha estat increïble. Sincerament, estic molt orgullós.
Honestly, I'm so, so proud.
Per cert, un partit en què el Brasil no va jugar cap minut Rafinha, que era a la banqueta. El jugador del Barça ja està de vacances mentre s'acaba de recuperar d'aquesta lesió. I Noruega, que jugarà ara a les quarts de final contra Terra.
Doncs Noruega que s'enfrontarà a Anglaterra després que els anglesos es van classificar també aquesta matinada després d'eliminar una de les anfitriones, Mèxic, Montserraia.
És un triomf de mèrit, 2-3 per a l'equip anglès. Dos gols de Jude Bellingham als minuts 36 i 38 i un de penal de Harry Kane ja als 60. Els anglesos, a més, han jugat amb 10 durant més de 40 minuts a l'estadi Azteca, ple amb 80.000 espectadors. Mèxic ha dominat durant la primera mitja hora i ha anat a remolc al marcador, però ho ha intentat fins al final. S'acaba el somni mundialista de l'equip de Javier Aguirre, que assegura que no pot retreure res als seus jugadors.
Dista a ser el partido perfecto para ganar el Inglaterra en las circunstancias normales. Esos dos goles nos pesaron mucho y cuando nos repusimos llegamos con mucho ánimo al vestidor, con muchas ganas de revertir el marcador y viene el tercer gol que evitable a todas luces que nos condena, ¿no? Remamos contra la corriente, después contra 10. Intentamos variantes, pero no fue posible.
El blaugrana Anthony Gordon ha sortit de titular amb Anglaterra i ha forçat el penal que ha marcat Kane. El seleccionador anglès Thomas Tuchel admetia que havia estat difícil superar Mèxic perquè cada vegada que semblava que avançaven patien un entrebanc. La selecció anglesa jugarà en quarts de final del Mundial contra Noruega l'11 de juliol a Miami.
I els anglesos ho han celebrat moltíssim, però no tot han estat bones notícies en aquestes celebracions. Perquè males notícies per a la selecció anglesa, Jordan Henderson s'ha fet una lesió que el pot deixar fora del Mundial, Josep Gaya.
En el moment en què els jugadors britànics celebraven la victòria amb la seva afició a l'estadi, Henderson ha saltat la tanca publicitària per entrar dins el terreny de joc amb la mala sort que ha perdut l'equilibri, ha caigut a terra i s'ha fet mal al canell. El jugador ha hagut de ser retirat de l'estadi amb llitera i ha estat traslladat a l'hospital més proper. Segons ha dit el seu entrenador, Thomas Tuchel, la lesió és bastant greu i possiblement es perdrà el que resta de Mundial. Jordan Henderson, que fins ara només ha jugat 51 minuts, ha aconseguit un fet insòlit en aquest Mundial, i és que en un mateix partit s'ha lesionat i ha rebut una targeta groga sense jugar ni un minut.
I ja m'ha explicat que la jornada d'avui destaca sobretot el partit entre Portugal i la selecció espanyola a les 9 de la nit, però a la matinada juga un altre partit, Estats Units-Bèlgica, i és un partit que s'ha enrarit moltíssim perquè l'estrella dels Estats Units, Balogun, podrà jugar, tot i que va ser expulsat a l'anterior partit. És una decisió en què hi hauria intervingut fins i tot Donald Trump, Montse.
Balogun va ser expulsat en vermella directa al partit de setzens contra Bòsnia i Hercegovina, sanció que fins i tot es va confirmar al VAR. Tot i que la normativa és molt clara i Balogun no hauria de jugar avui amb l'equip estatunidenc, la FIFA ha suspès la sanció durant un any aplicant la norma 27 del Codi Disciplinari que així ho permet. El president dels Estats Units, Donald Trump, va trucar a Gianni Infantino, el president de la FIFA, perquè fes que Balogun pogués jugar avui contra Bèlgica, segons recull el New York Times. I fins i tot li ha agraït a les xarxes. Mauricio Pochettino, el seleccionador dels Estats Units, creu que l'expulsió era injusta i veu correcta que avui jugui Balogun.
Es justa la decisión porque nunca fue una roja. Hay un error, de lo que quiera llamarle, pero hay un error y hay una sanción, castigo. Castigo que es demasiado grande para un equipo que, y sobre todo para una acción que es una acción involuntaria.
La UEFA creu que la FIFA ha traspassat una línia vermella amb aquesta decisió que qualifiquen d'inèdita i injustificable. La premsa belga ja parla de Balogun Gate i qualifica de partit estrany els Estats Units-Bèlgica d'avui. La Federació Belga de Futbol estudia emprendre accions. I el seleccionador belga Rudi Garcia es mostrava molt contrariat per la decisió.
Je savais pas que dans les bureaux de la FIFA, le 5 juillet correspondait au 1er avril en Europe.
No sabia que a les oficines de la FIFA el 5 de juliol és el dia dels innocents a Europa. La Federació Belga no es defensa ella, no defensa l'equip nacional, defensa el futbol en general. La seva integritat, la seva ètica... De memòria crec que és la primera vegada en la història del Mundial que es produeix una decisió així.
La primera vegada en la història de la Coupe du Monde que hi ha aquest tipus de decisió, voilà.
Doncs no és la primera vegada que passa, però sí a una eliminatòria d'un Mundial. A Cristiano Ronaldo el van expulsar l'any passat contra Irlanda en la fase de classificació i la FIFA li va reduir els 3 partits de sanció a un de sol aplicant l'article 27. I aquest mateix any l'argentí Otamendi i l'equatorià Caicedo els van expulsar a les eliminatòries sud-americanes i van rebre la suspensió de les sancions per poder debutar en la fase de grups d'aquest Mundial.
I encara al Mundial, Carlos Queiroz plega com a seleccionador de Ghana. És el desè seleccionador que deixa el càrrec després del Mundial, entre els quals recordem destaquen Koeman, Bekachese, Nagelsmann o Marcelo Bielsa. I encara des del Mundial, però relacionat amb el Barça, hi vam sentir el tot gira el jugador blaugrana Gavi, Ramon Salmurri, demanant el fitxatge de Julián Álvarez.
Sí, i el que queda clar és que el vestidor del Barça obren els braços de bat a bat per acceptar i abraçar l'arribada de Julián. Tots els missatges que surten van en la mateixa línia i l'últim, aquest que comentes tu, el de Gavi, des de la concentració de la selecció espanyola al Mundial, en declaracions al tot gira.
Sí, obviamente ya lo he dicho que es un jugadorazo y obviamente si él desea venir, espero que así sea. Al final yo creo que cada jugador tiene que estar feliz donde quiere estar y si él quiere estar en el Barça, pues bienvenido sea.
La carpeta del nou, la carpeta de Julián, segurament serà de les últimes en tancar-se. Aquesta setmana sí s'hauria de gestionar i de donar per acabada la sortida de Marc-André Ter Stegen. S'ha dit camí de l'Ajax de Michel i Jordi Cruyff. I amb totes aquestes carpetes obertes, Hansi Flick ha decidit avançar uns dies la seva incorporació. L'equip comença la setmana vinent, però aquesta mateixa setmana ja serà la ciutat esportiva treballant. Al seu costat, Benjamin Kugel, nou preparador físic per indicació de Flick, que van treballar junts amb la selecció alemanya. Arriba per suplir les funcions de Julio Tous, que queda emplaçat a coordinador de força de tot el club.
I encara un punt més a primera divisió, l'Espanyol ha anunciat la renovació del porter Ángel Fortuño fins al 2030. 7 minuts i les 3 de la tarda. Fem una pausa i quan tornem al Tour i bàsquet.
Catalunya migdia.
Si només tinguessis una oportunitat per complir els teus somnis, faries trampes per aconseguir-ho? Aquest festival grec arriba a la Villarroel Primera Llei de Newton, la nova obra Deu Manzanares, dirigida per Nelson Valente. Un institut d'alta complexitat, un sistema injust, una decisió que ho canviarà tot. Primera Llei de Newton, quan la inèrcia és l'excusa perfecta. A partir de l'1 de juliol a la Villarroel. Entrades ja a la venda.
Joan, demà hem d'anar a Igualada.
I sí. Després a ca la meva mare, Olot. Mm-hmm.
Carreguem les cadires i cap a Reus, que hi juga el meu nebot.
Molt bé.
Arribarem a tot?
El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
Vols convertir els reptes d'avui en les solucions de demà? Estudia un grau en enginyeria a la Salle Universitat Ramon Llull i desenvolupa el teu talent en un campus internacional amb una metodologia pràctica i transdisciplinària. Treballa en projectes reals amb empreses líders i prepara't per afrontar els reptes del futur. La Salle, Universitat Ramon Llull.
Quan l'objectiu del teu negoci és arribar sempre més lluny, cada detall compta. A Toyota Professional Master Track fa un any que acompanyem professionals, empreses i taxistes amb un servei especialitzat de venda i postvenda per a vehicles industrials i taxis. Totes les nostres ofertes especials per al teu negoci a Toyota Professional Master Track, a la Rambla de Guipúscoa 177, Barcelona.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
El Tour de França viu avui els darrers quilòmetres en territori català.
El seguiment del Tour a Catalunya Ràdio amb el patrocini de Turisme de Navarra. Entra a visitnavarra.es i guarda'ns el secret.
Energia per recórrer carreteres infinites, perseguint horitzons. Perseguint horitzons.
Després de viure el Gran Depart a Barcelona i les tres primeres etapes, el Tour de França s'acomiadarà avui de Catalunya, David Ubach.
Doncs un Tour de França que ara és en dansa amb aquesta sortida des de Granollers. Molta afició s'ha provat a la capital del Vallès Oriental per viure una etapa que acaba ja en territori francès, l'última del tríptic català d'aquesta gran sortida del Tour. Avui, prova de foc, perquè són 196 quilòmetres i, atenció, prop de 4.000 metres de desnivell positiu acumulat. Per tant, són xifres de gran etapa del Tour quan som només a la tercera etapa. A la sortida de la capital vallesana hem pogut viure com la gent s'ha apropat a veure els corredors fins i tot dues hores abans de l'arrencada per veure la caravana publicitària. Per tant, molt de color a la capital del Vallès Oriental, molta canalla també, i compta amb la calor, apretava fort. Això ho viuran també els ciclistes, ho estan vivint, de fet, al llarg de l'etapa, en la qual doncs, han passat per el Vallès Oriental, com dèiem, han seguit per la comarca d'Osona, el Ripollès, on són ara. Ara mateix la situació de cursa és una escapada nombrosa d'unes 18 unitats, amb un minut 57 segons d'avantatge sobre el gran grup, on hi és el líder Jonas Vingegaard. No hi és, però, el líder de la muntanya, Alex Molinar, el ciclista neerlandès amb arrels catalanes, que cedeix gairebé 7 minuts amb el gran grup, i això que a la sortida doncs, ens deia que volia mantenir aquest mallot després d'assolir-lo a l'etapa d'ahir, a la segona etapa, en final a Montjuïc, a Barcelona. Els ciclistes, doncs, tot just ara, al cap de cursa, passant per Ribes de Freser, ja al Ripollès, quilòmetres previs a iniciar l'ascensió més destacada del dia, la Collada de Tosses, port de primera categoria, 9,3 quilòmetres a un pendent mitjà del 6,5%. Després del descens s'entrarà a França per Puigcerdà i d'allà, en els últims 40 quilòmetres, ja no hi tindrem públic. Recordem aquest important incendi a la Catalunya Nord que va fer que l'organització del Tour, juntament amb les autoritats franceses, decidissin vetar el pas tant a la caravana publicitària com al públic per minimitzar riscos. I allà veurem uns últims quilòmetres en el final d'etapa, que és als Angles.
Doncs així s'està vivint aquesta tercera etapa, l'última per Catalunya. Un apunt més de mercat relacionat amb el Tour, David.
Doncs exacte, perquè precisament qui és entre els escapats d'avui, entre aquestes 18 unitats que són al cap de cursa, és Abel Balderston, el ciclista d'Ullestrell, que, atenció, hem sabut que l'any que ve fitxarà per l'Emirates de Tadej Pogacar, actualment a les files del Caja Rural. Doncs Molinar canviarà d'aire, segons ha avançat el diari Marca, i ha pogut confirmar Catalunya Ràdio també.
Hi ha rutes que es comparteixen i després hi ha les de Navarra. Ports de muntanya en carreteres tranquil·les, corriols amagats, tot entre boscos imponents i el desert. Vine, i si et pregunten, digues només que vas anar pel nord a estirar una mica les cames. Entra a visitnavarra.es i guarda el nostre secret.
I en bàsquet, el mercat de fitxatges a la Lliga CB està més viu que mai. Al Barça se li continuen escapant alguns dels últims jugadors, el Madrid fitxa entrenador i la penya comença a posar fil a l'agulla amb la presentació d'un dels millors jugadors, Ernest Macià, de l'ACB d'enguany.
Doncs sí, aquesta tarda ho anunciarà, és Àlex Reyes, l'Àlex Tremeny, tal com us vam avançar ja al maig, signarà per dues temporades, però a més n'hi afegirà una d'opcional, la notícia la sabrem avui mateix, la mateixa setmana que la penya segurament farà públic també el fitxatge d'Isaac Nogués, també de Ricky Rubió, és la setmana de la campanya d'abonament. Sobre el Barça, doncs sí, dos jugadors que estaven encarats s'escapen, l'Ubabo Cabarrot, màxim anotador de la Lliga CB, marxarà al Madrid, i l'altre, Isaac Bonga, se'n va al Panathinaikos. I et deixaré sentir ara la veu del nou entrenador del Madrid.
Es un honor. Una entidad, un club mítico, han pasado por aquí algunos de los mejores jugadores, algunos de los mejores entrenadores del
Aquest
mundo.
És Pedro Martínez, el fins ara entrenador del València, campió de la Lliga, doncs bé, que ja podem dir que és nou entrenador del Madrid, ja és oficial. I aquesta matinada, dos joves jugadors del Barça que amb prou feines han debutat amb el primer equip, doncs han jugat la final del Mundial Sub-17. I un, a més, ha sigut el màxim anotador, l'altre no, però és campió, Joaquim Bumge, nord-americà, i Nicola Kosturica, serbi. No han jugat quasi en el Barça i ja se'n van a les lligues universitàries que els paguen, doncs, per exemple, en el cas de Kosturica, 12 milions d'euros en dos anys, que això no ho cobrarà ni el millor jugador de l'Eurolliga.
I ràpidament, en tennis, en joc el primer partit d'avui dels vuitens de final del quadre masculí de Wimbledon entre Àlex de Migno i Flavio Cobolli. Josep.
A hores d'ara encara el primer set, 5 jocs per de Migno i 6 per Cobolli. Aquesta tarda tenim més partits. Alguns dels gols més destacats són el partit entre el número 7 del món, Taylor Fritz, contra l'11, Alexander Bublik. També jugarà el número 3 del món, Alexander Zverev, contra el 14, Jiří Lehečka. El quadre individual femení dels partits d'aquesta tarda destaquen el duel de Madison Keys i Linda Naskova, que començarà al vols dels 4 de la tarda.
Doncs fins aquí el repàs de l'actualitat esportiva, a les 7 tot costa, a les 11 al Club de la Mitjanit, i ara al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.